La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
La televisió és un mitjà de comunicació o d'entreteniment molt útil i didàctic que ens pot informar, entretenir, ensenyar i, com és obvi, té moltes coses positives. Però amb els anys s'ha anat creant un gènere anomenat teleescombraria, que són programes que busquen el morbo, parlar o opinar sobre la vida privada de les persones, no només famoses, sinó també anònimes, i això és un fenomen que és popular a tot el món. Avui anem fins al Perú per parlar d'un cas que va ocórrer després d'un programa i que va acabar amb un feminicidi quan la parella de la noia que concursava no es va prendre gaire bé les respostes que ella havia donat. Benvinguts a la nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui estic presentant jo, i quan jo presento, és evident, no?, que en el programa doncs falta algú. I tothom podia pensar doncs que qui falta en el programa és en Sergi, bàsicament perquè qui presenta el programa és ell. Però resulta que no. Qui en aquesta ocasió falta és en Joan, perquè resulta que, vaja sorpresa per tothom, ell tenia un viatge de feina amb allò de la Diputació de Girona on treballa, i avui a les 3 de la tarda ens ha dit: ostres, que avui hem de gravar, no? Sí, diu, ai, doncs me'n vaig a Praga o no sé on se'n anava. I que s'ha donat compte avui estic dient dijous, que és des de fa 3 o 4 anys que gravem els dijous al vespre, i s'ha donat compte avui a les 3 de la tarda que avui era dijous i que no podia gravar. Per tant, doncs, bueno, no sé, podeu insultar, fatal i respecte i tot el que vulgueu als comentaris, perquè, bueno, perquè sí. I, bueno, per substituir-lo, doncs, podíem fer dues coses. Una, no fer programa, i l'altra, doncs, fer el programa en Sergi i jo, i hem dit, bueno, doncs, el fem nosaltres, perquè, pues perquè sí, perquè ell, com està amb la Daia de Cronos aquella, que segurament sí que el tindrà gravat, però la Daia de Cronos sí, la nit més fosca no, doncs, bueno, dic que el podeu infaltar tot el respecte que vulgueu. Doncs avui, com deia, per substituir-lo, tenim el nostre expert en històries de coses que passen a Amèrica del Sud, en Sergi Trinidad, a qui saludem tot seguit. Molt bona, Sergi.
Molt bones, Xavi.
Què tal? Com, no sé què.
És que t'has quedat molt a gust, eh? O sigui...
Bueno, jo ja ho he dit pel grup de WhatsApp, que et faltaré molt al respecte. I ha dit, vale.
No, jo sabia que faltaries al respecte a en Joan, però és que t'has quedat molt a gust.
Bueno, però d'una manera elegant.
Bueno, sí, no, perquè som aquí, som cavallers tots. Però és veritat, jo ara... A mi m'agrada presentar el programa i ara em toca fer de Joan.
Sí.
Però també te diré que em fa il·lusió, perquè per primera vegada puc demostrar que jo també sé explicar coses, no? I que no sóc el...
No, per segona vegada.
Bueno, de fet, tercera vegada. Bueno, és la tercera vegada que faig de Joan.
Una era de broma.
Un programa de broma, un altre aquell que vam fer sobre el far de no sé on. I avui que tinc aquesta oportunitat nova per demostrar a la gent que bueno, que puc fer de Joan també, que no està mal.
Sí, i avui anem fins a... La setmana passada vam anar també a Amèrica del Sud, no? Vam anar a Colòmbia, vam anar... No, aquell senyor, Ecuador, aquell senyor,
no, Ecuador.
El senyor era equatoriano, amb Machala. I avui anem fins a Perú. A Perú va parlar un cas, un crim que es va cometre a conseqüència d'un reality show. Diguem, no, el crim no es va cometre en el reality show en si, però sí a conseqüència d'aquest. En concret, l'assassinat d'una noia que es deia Ruth Thalía Salles i que va participar en un programa que es deia El valor de la verdad, no?
Sí.
I què?
Exacte.
Què? Context històric. Què passava al Perú en l'any que es va cometre aquest crim?
Bueno, jo, aviam, ja ho he dit, jo normalment no faig de Joan, però avui que em faig, com que no sé com va això de fer de Joan, no hi ha un manual d'instruccions de joanisme, no sé com es fa, he buscat informació i he dit, vaig explicar tot el que em doni la gana del Perú. Vale? Llavors explicarem una mica de coses del Perú i després, a mesura que anem tirant, anirem explicant el cas, i jo crec que ens ho passarem bé avui. Serà un programa diferent, que la gent crec que també trenca amb la tendència habitual, ja també els hi va bé. El Perú, per començar, el Perú és un país, com tothom sap, que està ubicat a l'oest d'Amèrica del Sud i té de veïns, com dèiem, Equador, també Colòmbia, Bolívia i Xile. I tot el que és l'oest del país doncs té a la costa l'oceà Pacífic. És un país que té paisatges molt diferents, dominats bàsicament per la cadena muntanyosa dels Andes i també té la selva amazònica al nord-est i inclús al sud té la part del desert aquell de Xile. Si no m'equivoco és el desert d'Atacama. I com l'idioma és, ja sabeu, l'espanyol, també té altres idiomes, com el quechua o l'aimara, que són idiomes d'indígenes que vivien per allà i que, bé, no els parla massa gent i que hi ha el risc de que es puguin acabar perdent. Té 33.788.589 habitants, això, dels sí. quals un terç, sí. un terç, 11.369.000, viuen a l'àrea metropolitana de Lima. És a dir, hi ha més gent visquent a Lima que en tot Catalunya. Perquè fem una idea
sí, tothom,
de quan peruà sí. junt, eh? Ah.
Sí. Bueno, però si tampoc ocupen... Anava a fer un tòpic, tampoc ocupen gaire espai, o són així petits tots.
home, tòpic... sí, però bueno, ho has dit tu, això. Tenint en compte que és un país enorme, per tant,
sí, sí.
si he de respirar un aire en allà, perfecte, fora de Lima... Has d'anar molt tranquil pel món, perquè hi ha molt d'espai.
Hi ha selva, diguem, uh-huh. i hi ha desert, també, bueno, una part més desèrtica, per tant, diguem que la gent pues, s'ajunta...
I molta muntanya.
I és que està molt amunt, Perú. Perú és molt alt. No?
Sí, sí. No, bueno, clar, té Lima, que està a la costa, sí, i tota però, la resta
exacte,
és molt amunt.
Dic que tot l'altre és molt alt, per tant, la gent s'ha anat al lloc on és més fàcil viure.
Exacte.
Ara sí, segurament sí. seria fàcil viure a qualsevol lloc, però clar...
Bueno, ja diuen que els peruans tenen aquesta capacitat de respirar diferent perquè estan acostumats a les altures. On hi ha molta altura, precisament, és després de la capital, que és Lima, la segona ciutat del país, que és la coneguda i preciosa ciutat de Cuzco, que està més a la zona
dels
Andes. Ai, tu i jo
ens vam disfressar de Cuzco, te'n recordes?
És veritat. De Cuzco era el personatge sí. aquell de l'emperador i sus locures,
sí.
no?
Sí, sí.
L'emperador i les seves bogeries.
Exacte.
Bueno, allò va ser... No hi haurà foto. Sí,
jo en tinc, te la vaig passar... La tenim en el grup, si vols.
Sí, nosaltres la tenim, que és normal, sí. no? Però la gent no la tindrà. Bueno, però està bé, està
només
bé.
Només han d'entrar en el meu Instagram.
Bueno, doncs...
I tira cap a baix.
No, surt... no.
Em sembla que sí que surts. No cal fer-ho.
Bé, però Cusco, a part del personatge aquest, és la que era l'antiga capital de l'imperi Inca, i al costat, a part de ser un gran centre turístic avui en dia, al costat hi té altres llocs molt turístics, com l'arxifamós Machu Picchu, que és una de les set meravelles del món modern. L'imperi Inca, com dèiem, va dominar la regió, un dels tres imperis més importants de l'Amèrica precolombina, juntament amb l'imperi Maya i l'imperi Azteca, tots dos a la zona de Mèxic i Guatemala. Però Amèrica del Sud, qui tallava el bacallà, sense cap mena de dubte, era l'imperi Inca. Almenys fins que van arribar els espanyols. Ara en parlarem d'això. Val a dir que l'imperi Inca no només s'ubicava en l'actual Perú, també s'ubicava en tot el que avui dia ve a ser Colòmbia, bueno, parts de Colòmbia, de Bolívia, d'Equador, inclús del nord de Xile i del nord d'Argentina. Si et sembla bé... Com a intro està bé, no? Puc seguir, perquè tinc... Ara
sí.
M'agradaria explicar una mica com ha arribat el Perú de ser un imperi Inca fins avui dia.
Farem context històric.
Perquè
és
divertit. Una mica de context històric general.
De mil anys, sí. Quasi.
Farem un talla de cronos mil, preu
de 2.000 anys.
No, estem parlant del 1.500.
Vale. No anirem sí. a la prehistòria del Perú.
No.
Vale,
no tenim temps, ni és el que venim a fer.
Anirem a finals del Perú precolombino. O sigui, del Perú
Exacte.
Colombino, anem al Perú precolombino però de finals, diguem.
Al moment en què arriben els espanyols.
Sí, sí. I quan arriben els espanyols, què passa?
Més que res, perquè abans d'això doncs, hi ha imperi Inca i tampoc sabem massa més.
Però segur que anava millor que...
Bueno, hi havia les seves cosetes també,
sí.
No et pensis. Hi havia
bueno,
les seves
sacrificaven
cosetes.
Gent, no, i aquelles coses.
En tot cas, els espanyols hi van arribar... Bueno, arribar... Van conquerir, diguem-ho clar, la zona del Perú i Rodalies l'any 1532. De fet, van arribar el 1524, van estar per allà reconeixent el terreny, establint contactes, estudiant doncs, la situació política, coneguent diferents líders de tribus i regnes descontents amb els inques i establint aliances. I en definitiva, conspirant, vamos, perquè la idea era la que era, no? Fins que l'any 1532... Els espanyols, liderats per Francisco Pizarro, que, perquè m'entenguis, vindria a ser l'Hernán Cortés del Perú, inicia una dura repressió contra aquestes persones, en aquest cas contra els indígenes i la seva cultura. Tot i així, amb el descontentament aquest seguia, i aprofitant tots els moviments independentistes que hi havia en tot Sud-amèrica, recordem també els moviments de Simón Bolívar, el que seria el virregnant de Nova Espanya, tot això va acabar petant el 28 de juliol de 1821, quan el general San Martín va declarar la independència del Perú. I a partir d'aquí, durant aquests 200 anys fins ara, s'ha anat formant el Perú com a nació, val? I a partir d'aquí ja ens anem directament cap al segle XXI, perquè hi ha hagut molta història pel mig, però ja aquí el més destacable del segle XXI és, evidentment, la dictadura del senyor Alberto Fujimori. Qui governa és la senyora Dina Boluarte, que era la segona, diguem-ne, de Pedro Castillo, que va dir que, bueno, s'hi posava ella i convocaria eleccions, que, per cert, no ha convocat
moment,
ni se les esperen.
No.
Si et sembla bé, anem al cas.
Anem a l'assassinat, no? Perquè sí.
Com a intro està bé, no?
Sí, llarga, jo però bé, que... sí, sí.
Però bé, però bé. Sí, però sí. Ara sabem més coses de Perú, sí, que no n'havíem parlat mai. I també tenen dret a que se sàpiguen coses. Els
perquè a Perú també tenen tele, també tenen programes de televisió, tenen canals de televisió, i, sí, òbviament, com a tot país que té canals de televisió, també té reality shows.
Sí, i en aquest cas... Perquè en allà són...
Són durs, no?
Són, bueno, és una altra cultura, és, allò és, venga, pa, 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 pa. Sí, sí.
Doncs en aquest
tenen
cas...
Tenen telenovel·les també d'aquelles,
clar,
sí, eh? De...
Són molt bones aquelles telenovel·les. Ara aquí sí, està de moda les turques, abans estaven de moda les venezolanes.
Les mexicanes, sí, mexicanes, sí, i venezolanes, sí, sí.
Però anem al cas, o sigui, ens hem de centrar en un plató de televisió, en un reality show.
Exacte. No?
I què passa?
El juliol de l'any 2012, sí, a Freqüència Latina, concretament, que és, com es deia en aquell moment, el que avui en dia és Latina Televisión. És una cadena peruana on els dissabtes a la nit, de l'any 2012, hi feien un programa que era una adaptació del programa Nothing But The Truth, de, no sé si ho he dit bé això, Nothing But The Truth, res més que la veritat, per entendre'ns, que en versió peruana es deia El Valor de la Verdad. Val? Tu diràs... I què era aquest programa? Doncs aquest programa era un programa conduït per un senyor que es diu Beto Ortiz, i el programa consistia en que els concursants que anaven, havien de, abans de gravar el programa, els preguntaven 100, els hi feien 100 preguntes personals amb un polígraf, mentre els posaven un polígraf per calcular si contestaven la veritat o, la, o una mentida, amb tota la credibilitat que pugui tenir un polígraf.
Clar.
Però bé, se sobreentén o ells entenien que el que deia el polígraf era la veritat. Després gravàvem el programa... I d'aquestes 100 preguntes escollien 21 i les anaven fent per ordre, diguem-ne, i estaven dividides en 6 nivells. La pregunta de la 1 a la 6, de la 6 a la tal, val? I cada cop les preguntes eren més complicades. I en aquest cas, davant del públic, i ja en antena, i davant de la família, havies de respondre les preguntes, evidentment amb la veritat, que ells sabien perquè t'havien fet primer les preguntes amb un polígraf, i anaves guanyant diners.
Però complicat vol dir complicat? O sigui, vol dir... Has robat avui... Has robat en un súper? És això, complicat?
Mira, les preguntes això, començaven... No, les preguntes
no,
però... començaven amb... jo què sé, qualsevol pregunta tonta. Has comido alguna vez bròcoli?
Sí, vale?
Vale. Bueno, la segona això... ja era més xunga. Alguna vez te has... ficat tret papus del nas davant de la teva àvia i anaven complicant. Total, un concursant que contestés totes les preguntes es podria endur fins a 50.000 soles.
Sí, això són?
Això és la moneda peruana, el sol. El canvi en euros vindrien a ser uns 12.500 euros.
Bueno.
Que, val a dir, no sembla molt... No, un moment.
Aquí no sembla
molt,
però, sí,
però cal tenir en compte que a Perú sopes en un restaurant bien, o sigui, de qualitat, pel preu d'un menú d'un restaurant de carretera aquí, eh?
Ah.
Per tant, 12.500 euros en allà, doncs són quartos. Eh? No es desmaien, però són quartos.
Bueno, el que guanyem aquí, més o menys, no?
Bueno, bueno.
No.
és una altra història, eh? És una altra història.
No, guanyem aquí el programa, vull dir.
Ah, el programa. Ah, sí, sí, sí. No, però no digues, que la gent es pensarà que cobrem molt. Bé, el mes de juliol de 2012, una de les persones que es presentava aquest programa, en la seva versió peruana, que és on estem, és la senyora Ruth Talía Sayas, que és la nostra protagonista, la nostra víctima d'avui. La Ruth Talía Sayas, en el vídeo de presentació, va explicar que ella tenia 19 anys, que estudiava Comptabilitat i Finances a la Universitat Peruana de Ciències e Informàtiques, de Ciències e Informàtica, però... una mica raro, sí, sí. Va junt.
Vale.
Ciències e Informàtica, i ojo, a la Facultat de Ciències e Informàtica i estudies Comptabilitat i Finances. Això va així,
vale,
allà.
Vale.
Ells tenen el seu sistema,
vale.
I no. Hi ha que respectar-ho.
Sí, sí.
Va. També va explicar que era operador en un call center,
uh-huh,
i que vivia amb els seus pares al municipi de Huachipa, del districte de Lurigancho, Cochica, Chosica, de Lima. És que els noms són tots molt inques,
això,
molt
quechuas. Això entenc que està a prop de Lima, també, o...?
És la zona, diguem-ne, del departament de Lima.
Mm-hmm. Sí,
eh?
Sí.
El que, bueno, si fessin persones, seria l'àrea metropolitana.
Vale, vale.
Seria el Sabadell de Lima, per entendre'ns,
vale, vale.
Val?
Sí.
Aquella nit, com venia sent el programa, ella va assistir al programa disposada a respondre amb la veritat a les 21 preguntes i endur-se els 50.000 soles.
Mm-hmm.
I no anava sola, sinó que va anar acompanyada al plató dels seus pares, el senyor Leoncio Sayas, i la seva mare, la senyora Vilma Sánchez, i també amb el seu nòvio, Brian Romero.
Ui, el Brian pilla aquí, segur.
Vale. Clar, Ara ho veurem. Els familiars, per cert, no ho he explicat, però ells podien prendre un botó, en un moment d'una pregunta si era molt xunga, podien prendre un botó i salvar la concursant de respondre aquella pregunta concreta, tot i que només ho podien fer una vegada en tot el programa.
Bueno, fas a l'última, ja està.
Bueno, es podia fer, sí. Home, no sé si l'última ho prometien, eh? No ho sé.
Perquè l'última entenc que serà la més xunga, no?
Home, doncs no les sabem en aquest cas, però ara ho veurem, perquè de fet ella va començar a respondre les preguntes, però va decidir retirar-se.
Ah, no va arribar al final?
No.
Oh, vaja.
Tu podies anar completant nivells. El primer nivell, nivell 6, eh? El primer nivell eren, crec que unes quantes preguntes, 7 o 8, després un segon nivell que eren 4, i després un tercer nivell que eren 3, llavors, i així fins que els 3 últims nivells són una pregunta cadascuna, val? Ella es va quedar, es va decidir retirar-se després de contestar 18 de les 25 preguntes al nivell 4 d'aquests 6. És a dir, de les 21, després hi havia un nivell que era el 5, hi havia 2 preguntes, i l'últim nivell, que era la pregunta ja bomba, que era el nivell 16 amb el qual podies guanyar. Ella va decidir plantar-se perquè no ho aguanta més i es va plantar en aquests 15.000 soles, que són uns tristos, comparat amb el que se podria haver vendut, 3.700 euros.
Bueno, val? Una quarta part, un terç, diguem, no? Menys.
Però és que les preguntes que li van fer per acabar guanyant aquesta merda... Vols que te les llegeixi?
Sí.
Les preguntes que li van fer. Mira, la primera pregunta. Alguna vez... Les dic en castellà perquè el programa és en castellà,
sí,
eh?
Sí,
o si vols les tradueixo. No, sé,
no, en castellà, però és original.
Va. ¿Alguna vez dejaste de asistir a tus clases sin que tu madre lo sepa? Bueno, pregunta que dius, bueno, sí. Senzilla. Bueno, sí. Sí, perquè tots ho hem fet.
Intentem contestar respondre... aquí, sí, què faríem nosaltres? Sí.
Va, ella va respondre que sí. Segona pregunta. ¿Crees que siendo bonita se consiguen más cosas que siendo buena persona?
Pregunta... Tristament, sí.
Ella va respondre que sí. Pregunta que ja veiem que, bueno, però encara són de les normals, eh? Tercera pregunta. Si una persona se le cae 1.000 soles, se lo devolverías? Ella va respondre...
Que no.
Que no. Sincera ho era, sí, eh? Sí, sí. Això està clar. Pregunta 4. ¿Estás satisfecha con tu apariencia? Ella va respondre...
Que, sí.
Que no.
Ah, vaja.
No, ella va respondre vaja. Que no. No estava contenta amb
la seva apariència. Nosaltres haguéssim dit que sí.
Bueno, jo sé que estic content, però no li dono tanta importància a l'apariència. Però bueno, ella doncs no estava satisfeta. Cinquena pregunta. ¿Te has operado la nariz? Ella va respondre que sí. Sisena pregunta. ¿Has dejado de bañarte? Ojo, eh. ¿Has dejado de bañarte por más de 20 días?
Home, espero que respongui
aquesta
que no.
Ja és, aquesta ja és dura, però ella va dir que sí.
Home, però què vols dir? Aquesta no, però... I anava a la Universitat Politècnica aquesta sense banyar-se?
Doncs sí, i potser hi anava sola, perquè poder devia ser difícil estar a classe. Bueno. 20 dies sense banyar-se són molts dies.
Però,
eh?
Bueno.
Jo crec que aquí més que menys poder tots algun dia, que vam estar molt mandrosos, no hem dutxat.
Bueno, però, no
però més d'un.
Clar, o sigui...
I, bueno, clar, ningú es diu que hagués sortit al carrer, tampoc, eh? Però 20 dies, alguna cosa vas a fer al carrer, eh? Però, en fi.
Sí.
Setena pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu pareja no te merece?
Segur que
ella
sí.
Va respondre que sí. 8. ¿Perdonarías una infidelidad de tu enamorado?
Va dir que sí.
Enamorado que estava davant, eh? Sí. Estava al programa en el plató. Sí. Va dir que no. En aquí l'enamorado encara... jo crec que l'enamorado aquesta pregunta és el de menys. Aquí comencen, a partir d'ara comencen les preguntes ja poder una mica ja complicades. A partir de la pregunta número 9.
Sí.
Diu, ¿te avergüenzan los modales de tu familia? Recordem que la família estava davant. Eh? I ella va dir que sí, que li avergonyien los modales de la família. La pregunta 10, li van preguntar, ¿realmente trabajas en un call center? Ella va respondre que no.
Vaja, o sigui, havia estat enganyant a tothom.
Ella havia enganyat, inclús en la presentació del seu vídeo, en aquest sentit. La pregunta 11, li van preguntar, ¿has tomado más de una vez la pastilla del día después, del día siguiente? Ella va respondre que sí. Tot això, després de... Anaven comentant, ara ho explicaré, que anaven comentant, no feien les preguntes, però les anaven comentant.
Ah, hi havia tertúlia posterior, diguem.
Hi havia tertúlia, sí.
I què opina el padre, aquí, doncs... que pensa que su hija pensa que és un enganyant?
No? Sí, hi havia tertúlia. Ah, pregunta número 12. ¿Estás con tu enamorado hasta que llegue una persona mejor?
Oi, aquí va dir que sí.
Aquí va dir que sí.
Ostres, i el enamorado, què?
La pregunta número 13, veieu que ens van complicant, eh?
Sí, sí, sí.
La pregunta número 13... ¿Tienes fantasías sexuales con mujeres?
Bueno, això tampoc és greu.
Estem parlant de Perú, eh?
Ah, Perú és greu, tenir fantasies sexuals amb gent del teu mateix sexe, diguem.
També ho explicarem, això.
Va.
Ella va respondre que sí. I és més, en la tertúlia posterior a la pregunta va confessar que era bisexual i va confessar obertament, primera vegada que ho deia, que la seva família...
Sí, l'enamorada no sabia res.
No. Pregunta 14. ¿Podrías mantener tu vida actual sin recurrir a la mentira?
Ja, òbviament va dir que no.
I va dir que no. Pregunta 15. ¿Prestarías a tus padres todo el dinero que tienes en el banco si te lo pidieran? En aquesta pregunta va dir que sí.
Ah, bueno, bona
noia. I era veritat, tot, ojo, fins sí, aquí, tot era veritat.
Clar,
eh? Tot el que contesta, sí, ja s'acaba el programa, ja s'acaba i ja vas a casa. Pregunta número 16. ¿Crees que tus padres estarían orgullosos de ti si supieran realmente a qué te dediques?
Ai.
Per respondre que no.
O sigui, es dedicava a algo complicat.
I això té a veure amb la pregunta següent. ¿Trabajas en un nightclub? Pregunta 17. I ella va respondre que sí.
Però nightclub vol dir local de noies de companyia.
És, bueno, un nightclub, no ho sé, no em freqüento, però
sí, és això, no? Un prostíbul, diguem. Així,
és això, també. és això, sí. 18. Última pregunta que ella va ser capaç de contestar abans de retirar-se. ¿Alguna vez has aceptado dinero a cambio de tener relaciones sexuales?
Bueno, si trabajas en un nightclub.
La seva no, però és que lo divertit és que ella va dir que sí que treballava en un nightclub, però que treballava com a ballarina.
Ah, vale, bueno, pues, vale.
Això és el que va dir ella. I aquí lo divertit és que, ja et dic, que feien tertúlia després, i el presentador li va preguntar, ja, però lleves poca ropa i tal, no sé què, i ella explicava que sí, que portava poca ropa, tal, no? A la pregunta última, aquesta s'havia acceptat diners a canvi de tenir relacions sexuals, va contestar que sí, i a partir d'aquí ja es va plantar, perquè no va resistir més. Aquest programa va causar, aquest programa en concret, el d'aquesta concursant, va causar bastant de rebombori, es va tornar, de fet, tendència.
Bueno, és que també era molt jove, que tenia 19 anys, aquesta noia.
Tenia 19 anys, sí, sí.
A veure, que cadascú guanya la vida com pot, diguem, i treballar sexual, diguem, no és, si ho fas voluntàriament, cadascú faci el que vulgui, tot i que aquí dins del programa repudiem la prostitució en totes les seves mesures, però cadascú guanya la vida com vol, o com pot.
Hem de tenir en compte que el Perú, és un país molt catòlic i que la societat, diguéssim, és a vegades un pèl més tancada. Llavors, aquestes coses que aquí poder escandalitzen, en allà escandalitzen molt més. Val? Llavors hem de tenir en compte aquests petits detalls. Mentre ella feia aquestes confessions, especialment en relació al fet que no treballava en un call center, sinó que treballava era treballadora sexual, les cares dels seus pares, recordem, presents en allà, eren un autèntic poema. I el presentador, de fet, també, com dèiem, participava posant cisanya allà al mig. Val a dir que després de cada resposta, com deia, es feia una espècie de cinefòrum, bueno, un resposta fòrum, una tertúlia, en la qual doncs, es comentaven les respostes de la participant, es preguntava als familiars que si ho sabien, que què opinaven, que què els hi sembla, etcètera. I el presentador, a més, s'encarregava de posar-hi caldo, i el públic també, perquè quan li feien la pregunta al públic, és a dir, que tot era un espectacle d'això. Jo he vist el programa, de fet el podeu veure, està a YouTube sencer, el programa, el podeu veure, i és francament esfereïdor. No aquest, suposo que tots. Jo he vist aquest perquè estava preparant el programa, però jo crec que el programa en si és grotesc, per dir alguna paraula fina. Però mentre la cara dels pares era de, podríem dir, si més no, de sorpresa o inclús de disgust, la seva parella, el Brian Romero Leiva, l'enamorado, aquest era un noi que era d'origen humil, i era de professió era taxista.
Com el Chamala. El Chamala.
Sí, sí. Però ell era taxista de mototaxi, diguem-ne, que és com una cosa molt típica d'allà, que és com una, saps aquelles motos que porta darrere com una caixa i... Doncs d'això. De fet, la seva cara era més aviat, per dir-ho d'alguna manera, com d'ira, no? Com de dir, m'estic cabrejant. També després de cada nivell, no de cada pregunta, de cada nivell, el presentador els hi preguntava en els acompanyants, en el cas els pares i a la parella, que els hi deia que li recomanessin si volia seguir o si havia de seguir o s'havia de plantar. Just abans d'aquesta pregunta, de la pregunta 12, la que diu que si estava amb el seu enamorat esperant que arribés una persona millor, just davant d'aquesta... Just abans d'aquesta pregunta, li pregunten als pares si consideren que ho ha de deixar aquí, i els pares li diuen que li recomanen que ho deixi aquí.
Però no fa res.
S'hagués endut 5.000 soles. I llavors li pregunten al nòvio, creus que ho hauria de deixar aquí? I el nòvio diu, no, que segueixi, perquè els seus pares s'enterin de... Perquè, esclar, jo crec que aquí el nòvio anava veient que la nòvia que ja creia que tenia, doncs no era... No, bueno, l'havia mentit d'alguna manera, no? I ara deia, doncs mira, segueix. Però després de la pregunta 17, que era referent a sobre si ella treballava en un nightclub, i que ella va respondre que sí, el seu nòvio ja, en aquest cas, ja es va quedar en silenci, i quan li van preguntar, ell ja deia que ja no volia escoltar res més, eh? Fins i tot el presentador li va preguntar si encara estava enamorat d'ella, en aquell moment va dir que ja no ho tenia tan clar, i li va preguntar, a més, si després del programa s'haurien a parlar, i ell li va dir que sí, que després del programa s'haurien a parlar. Com dèiem, jo us recomano que el mireu al programa, perquè ja us dic res del que us pugui explicar, té comparació amb el que veureu, és esfereïdor realment. Com deien, la noia es va retirar quan només li quedaven 3 preguntes per guanyar els 50.000 soles, però no aguanta més i va marxar a casa amb només, per dir-ho entre cometes, 15.000 soles.
Però clar, o sigui, això no és un problema, diguem, que ella fes això, sinó el problema vindria, entenc, de després, perquè estem parlant d'un cas, clar, de Crònica Negra, per tant, jo crec que la Crònica Negra no vindria de la resposta d'aquesta noia, sinó que li va passar després en aquesta noia, no? Entenc.
Anar a un programa d'aquests no és un crim, tot el que va fer la noia tampoc és un crim, al nòvio li pot agradar més o menys, o als pares els pot agradar més o menys, o a la societat li pot agradar més o menys, però aquesta noia va anar a jugar, va contestar, i del que faci amb la seva vida privada i el que contesti, doncs la resta no n'hem de fotre res. Però, esclar, després del programa, els dies següents, aquesta noia va tornar a casa dels seus pares, però la relació amb el seu nòvio, diguem-ne, es va tensar enormement, fruit d'aquestes preguntes. El seu nòvio, en Brian Romero, va considerar que la seva parella, la Ruth, l'havia humillat i, a més, ho havia fet a la tele, davant de tot el país, i va començar a plantejar-se que es volia venjar. De fet, va dir... que me sorprendió todo y me dejó en ridículo como un cachudo. No he buscat què és cachudo, però deu ser alguna... Bueno, deu ser com tonto, no?
Puc fer un altre paral·lelisme a la que s'avecina, dient que és el cornudo d'Espanya, és el cornudo de Perú.
Doncs sí. Doncs vindria a ser una cosa així. No li va agradar. Uh-huh. No li va agradar.
Bueno, però és que trenqui la relació, no? I ja està.
Exacte. Dius, si no m'agrada, doncs ho deixem i ja està. Però ell no estava per la labor.
Era cachudo.
I va dir... Sí, quan va passar més o menys un mes del programa, en Brian va convidar la Ruth a casa seva amb l'excusa de fer una festa pel seu aniversari. Com ja he dit, la relació no passava pel millor moment i ella no tenia molt clar si anar-hi o no anar-hi, però al final va decidir, bueno, anem-hi, que poder, doncs, podem parlar i arreglem les coses. Evidentment, la gent normal, doncs, arregla les coses parlant. Però l'11 de setembre del 2012, la Ruth va anar, efectivament, a casa del seu nòvio, però lluny d'arreglar les coses, tot el contrari, allà només es van discutir més, sempre en relació amb el tema del programa, ja que el nòvio en allà s'havia assabentat doncs, de que ella havia exercit la prostitució, tot i que ella deia que només havia treballava en el nightclub de ballarina, tot i que sí que va confessar que havia cobrat per tenir sexe, i també, a més, doncs va dir que estava amb ell fins que trobés algú millor. I a més, de passada, també va explicar que tenia relacions sexuals amb fantasies sexuals amb dones i va afirmar que era bisexual. Val a dir, com deia abans, que allà al Perú és un dels pocs països de Sud-amèrica que ni tan sols està reconeguda la unió civil entre persones homosexuals i molt menys, òbviament, el matrimoni. I l'homosexualitat a Perú, tot i que no està penada i tot i que inclús està lleugerament protegida en les seves lleis, socialment no és massa acceptada. O no, la majoria no l'accepta o és un tema, doncs, bueno, encara tabú. I pensa que fins i tot els partits més d'esquerres estan en contra del matrimoni homosexual. Eh? És a dir, allà, si guanya la dreta, estan en contra del matrimoni homosexual, perquè seria doncs, la seva ideologia, va d'acord amb la seva ideologia, però és que si governa l'esquerra, o inclús l'extrema esquerra, en aquest sentit, l'opinió és la mateixa. La discussió, com dèiem, va anar fatal. En Brian va drogar a la Ruth Thalia, la va violar i, finalment, la va asfixiar i la va agredir brutalment fins que la pobra noia doncs, va morir. Clar, amb el cadàver allà, el noi no s'havia plantejat una venjança, o no sabem si s'havia plantejat una venjança que consistia exactament en assassinar-la o no des d'un principi, o poder simplement se li va anar de les mans. No ho sabem exactament, però un cop morta, el tio no sabia què fer amb el cadàver i va trucar al seu oncle, que es deia Reddy Leiva, per tal de que l'ajudés a...
Reddy?
Ah, Ready, no sé quin nom és.
Preparado, ready.
Ready, sí, no, R-E-D-Y, ready. Sí, tot i que ja sabeu, que d'allà a vegades agafen paraules angleses i ho fiquen de nom a les persones tal i com sona, no? Doncs ready, poder sí que volia dir això, preparado. Doncs va trucar al seu oncle, en Reddy Leiva, per tal de que l'ajudés a amagar el cos, i ho van fer en un descampat d'una localitat que es diu Jicamarca, de la província de Huarochirí. Avui m'estic fent un fart, de dir noms peruans. També del departament de Lima. Durant 10 dies, la família va estar buscant la noia i em va denunciar la desaparició. La mare de la Ruth, que la coneixem del programa, la Vilma Sánchez, de seguida ja va pensar en el nòvio de la seva filla, en Brian, ja va pensar que poder ella estava darrere de la desaparició, tot i que ella es negava a pensar en el pitjor, es negava a pensar en que pogués estar morta. I ella, doncs, va decidir dirigir-se a casa d'en Brian per preguntar-li si en sabia alguna cosa, de fet, quasi acusant-lo, preguntant-li que què havia passat amb la seva filla. I li ho va suplicar inclús de genolls, però ell no es va ni mutar i va dir que no sabia res. Fins que el 23 de setembre de l'any 2012 es troba el cadàver de la Ruth Talia Sayas.
O sigui, 12 dies després del crim, almenys.
Sí, sí. És a dir, portem un mes o un mes i escaig del programa. Al principis de setembre es produeix el crim i a mitjans finals de setembre, és aviat, sí, mitjans finals, es troba el cadàver.
I què passa aquí? Clar, hi ha un sospitós, no entenc, clar. Bueno, s'adormia de la tele.
Bueno, el cadàver, clar, ells el troben en un forat d'uns 6 metres de profunditat, en una finca d'una comunitat rural, d'una zona rural, que es diu Viña de Medialuna, a Jicamarca, i en fan l'autòpsia d'aquest cos. I en allà doncs, descobreixen que la seva mort va ser deguda a una asfíxia mecànica per estrangulament i que presentava lesions per tot el cos de cops. La van pegar per tot el cos i tal. I inclús tenia tota la cara desfigurada i, a més, tenia fractures d'ossos, de diversos ossos, de la clavícula, de la columna vertebral. També van comprovar que el fetge, això, tot això en l'autòpsia, van comprovar que el fetge estava completament inflamat degut a substàncies tòxiques que havia ingerit o que li havien fet ingerir abans de la seva mort. I a partir d'aquí doncs, comença una investigació i, evidentment, el primer que pensen és en la seva parella, no? I de seguida van a casa seva, a casa d'en Brian Romero, i a casa seva ja veuen que en l'habitació, diguem-ne, que compartien ell amb la seva exparella, doncs tot sovint es va trobar plena de sang o amb restes de sang, i llavors també fent investigacions en el seu vehicle, en la seva mototaxi, amb els que oferia els serveis de transportació de gent, doncs també hi van trobar sang. Per tant, el van detenir i, de fet, la família ja l'havia assenyalat com a sospitós i, per tant, van allò. Primer, el nòvio és el primer que van a fer preguntes sempre i aquí no van tardar massa en descobrir-ho.
Clar, no sé com funciona. O sigui, el tema policial al Perú entenc que funciona igual que aquí, no? O sigui, l'home aquest era... El van declarar, o sigui, el van trobar, el van investigar, van trobar aquest senyor culpable, el van detenir i el van portar a la comissaria, el van interrogar.
Exacte, i l'home
va explicar els motius per què l'ha comès el crim, que era, suposo, perquè es sentia traicionado per la seva parella.
Bueno, hi va donar diferents versions. En un primer moment va explicar que havia sigut una altra persona, un tal El Gordo.
Ah, bueno, així, random.
Sí, ha sido el gordo.
Sempre, en el monquillo sempre hi ha un gordo, un chino, un indio...
Sí, el chino, el mono...
Sí, sempre hi ha un d'aquests, eh?
Sí, sí, doncs el gordo, que podria ser qualsevol, val? Va ser qui l'havia ajudat a matar la seva nòvia. I de fet, ell diu que havia inclús havia sigut el gordo que ho havia fet i que ell només l'havia ajudat a transportar el cadàver, clar. La policia li diu, ja no expliques quantos xinos, no? Perquè aquí és el gordo i no, era molt, molt vaga la seva declaració, no? I al final, bueno, va donar diferents versions fins que al final va acabar admetent que l'havia matat i va revelar els detalls dels fets, no? Va afirmar en tot moment que va actuar en solitari. Ell deia que havia actuat en solitari i que havia utilitzat les seves pròpies mans per estrangular, per escanyar la seva exparella. Segons Brian Romero, ell dia 11 de setembre va contactar amb la Ruth, això és l'explicació que ell dona, per trobar-se, i diu que van compartir una ampolla de vi en el seu dormitori, que van mantenir relacions sexuals consentides, I que tot i això, després, en aquell moment en què molts, doncs, després de fer el quiqui, fan el cigarro, ells van començar a discutir pel tema del programa, fins que, segons diu ell, la Rotalia li va, en un moment acalorat de la discussió, li va plantar una bofetada, i això va fer que ell, bueno, li va desencadenar com una reacció violenta, i en una espècie d'atac d'ira incontrolable, la va agafar pel coll i la va començar a apretar sense, segons diu, tot això és la declaració que ell diu, sense tenir consciència de la força letal que estava exercint, i quan es va donar compte, doncs ella ja no respirava. Això és la seva versió. I no, després no diu... No. Després diu que ell va amagar el cos en el seu quarto de bany i va seguir fent vida normal, com si hagués res passat, com si, bueno, vida normal. I que, a més, doncs, bueno, li va començar a fotre l'alcohol perquè estava molt arrepentit i bueno, intentava, doncs, arreglar-se beguent, no? I el dia següent diu que va, sense ajuda de ningú, va transportar el cadàver fins amb el seu mototaxi fins a un lloc abandonat i el va deixar allà. Però, és clar, la policia, aquesta versió, bueno, tenia llacunes i, d'alguna manera, va començar a sospitar de que l'oncle d'aquest, d'en Brian Romero, el senyor Reddy,
el
senyor preparat,
potser també havia... Cap relació amb el rei Felip VI, que és el preparado.
No, no, no em consta, no ho he trobat, no. Això no em consta. Però bé, van suposar que hi havia participat. I diràs, per què van pensar que hi pintava? Doncs, entre altres coses, perquè el lloc on es va enterrar el cadàver era finca d'ell.
Era casa del nòvio,
sí, era casa de l'oncle del nòvio.
Era casa del
Reddy. Senyor Reddy, sí. Era una, bueno, no sé si la casa, però una finca seva, no?
Poc hàbil, també t'ho dic, eh?
Sí, poc hàbil. Ell va dir que no, el van detenir, ell va dir que no havia tingut res a veure, i va dir que aquell dia estava borratxo perquè estava celebrant el cumpleaños de la seva mare, no sé què, en fi. Sí, ningú se'l va creure i en fi. El Brian també va confessar que tenia previst escapar-se a l'Equador, i inclús va revelar que havia vengut la seva mototaxi i altres... el mòbil i altres dispositius electrònics per finançar, doncs, aquesta fugida, no? Però gràcies a la bona feina del que és la Dirincri, la Dirincri és la policia criminal d'allà del Perú, el van detenir abans de que pogués fugir. I tu deies, el motiu del crim, què va dir ell? Doncs ell va dir que ho va fer perquè la Ruth no li havia pagat els 1.500 soles, que és poc, però d'això, els 1.500 soles que prèviament li havia promès que li pagaria per acompanyar-lo al programa de televisió.
Ah, que anaven a mitges. Bueno, ell deia
sí,
que anaven a mitges.
Jo m'hi presento, tu m'acompanyes i llavors jo et pago per l'acompanyament, diguéssim. Això deia ell, val? Però ell mateix, després es van encarregant d'anar matitzant i al final va acabar confessant o va acabar reconeguent que ho havia fet per sentir-se, doncs, això, humillat i enganyat davant de tot el país quan la Ruth Thalia va revelar haver tingut relacions amb altres persones i fi, tot, uh-huh. tot el que havia dit.
Val, val. I llavors aquest senyor va ser jutjat i on està aquest senyor ara mateix?
Bueno, aquest senyor va ser jutjat, ell i el seu oncle, sí, en sí. Reddy Romero. Reddy, sí. El Gordo no, perquè el Gordo no existeix, clar. O almenys ningú sap que existeix. El va dir, però el Gordo va deixar-ho anar i venga, si l'encerto l'endevino. Van ser condemnats a cadena perpètua, i a pagar 700.000 soles, que són 175.000 euros.
Hòstia, molts diners, eh?
Evidentment, siguent un taxista humil, no els aconseguiràs ni en quatre vides aquests diners. Però bé, evidentment, la família encara els espera, aquests diners.
I aquest, si aquest senyor, digues. Està a la presó, condemnat a cadena perpètua, està... allà.
Sí i no. És a dir, està a la presó,
sí?
Però no està condemnat a cadena perpètua perquè l'any 2021 es va canviar la seva condemna de cadena perpètua per 33 anys de presó amb Brian i 30 anys de presó al seu oncle Reddy Romero. Aquesta notícia no li va molar gens a la família de la Ruth Thalia, evidentment.
Com
de fet, van dir que clar, ells van dir que això no... que el que havien patit havia sigut molt gran i que aquest senyor es mereixia doncs, la cadena perpètua original. Però en els últims anys, aquest, l'assassí i el copartícep, el seu oncle Reddy, han presentat moltes apel·lacions intentant evitar, doncs, intentant reduir aquesta condemna. No han aconseguit res i, de fet, la Corte Superior de Justícia del Perú va ratificar doncs, aquesta condemna de al final, acceptant aquesta reducció d'aquesta condemna de cadena perpètua a 33 anys en Brian i a 30 el seu oncle. I si et sembla bé, segurament us preguntareu que què va passar amb el programa.
Això és el que anava a preguntar, exacte, què va passar amb aquest valor de la verdad? Es va emetre més o no?
El dia que es va trobar el cadàver de la Ruth Thalía, es va preguntar al presentador i responsable del programa, el senyor Beto Ortiz, que si sentia responsabilitat pels fets, i ell va contestar textualment: si un invitado sale del programa y lo atropella un carro, ¿será mi culpa?
Bueno, clar, però bueno.
Bueno, clar, si l'atropella un carro no té res a veure, però no, és clar. Que aquí sí que té a veure. Vàries persones van demanar públicament la cancel·lació del programa. I, de fet, el dia següent, que es trobés el cadàver, el mateix presentador en un altre programa de la tele, va donar les condolències públiques a la família de la víctima, que mentre que, per cert, que mentre la noia estava desapareguda, la família va demanar ajuda al programa i a la cadena, que van passar olímpicament d'ells, eh? I en Beto Ortiz va defensar el seu programa en aquell dia, dient que los que dicen que el programa tiene la culpa se están poniendo del lado del asesino. Si penseu que el programa es va cancel·lar, doncs efectivament es va cancel·lar. Efectivament es va cancel·lar. El que passa és que es va cancel·lar l'any 2016.
Ah, vaja.
4 anys després d'aquest cas, i no pas per aquest motiu, eh? De fet, la crítica va celebrar, per fi, la cancel·lació del programa, tot i que molt i molt tard, molts anys després, i un crític inclús va arribar a dir que era uno de los mayores fracassos de la autorregulación de la tele i encima carga con una víctima mortal. Per tant, aquest és el quadro.
Vaja. Bueno, doncs, bueno, clar, aquí anem una mica de... que això és una cosa, aquests programes són... no haurien d'existir, potser, no? Perquè són massa grocs o es posen massa la gent, però clar, aquests programes, diguem que passen a tot el món, perquè tot, no només al Perú, aquest programa s'emet a diferents parts del món. Ja, si et sembla, pots donar pas a l'expert cultural que tot això t'ho explicarà.
Torno a fer de presentador, ara?
Et tornes a fer de presentador.
Val. Doncs bé, gràcies, Sergi. I ara passarem a l'apartat final del programa, que ja saben els nostres oients, que és aquell en què el nostre expert cultural i presentador en hores lliures ens va explicar què ha deixat el cas d'avui en la cultura popular. I, per tant, donem la benvinguda un altre cop a en Xavi. És que aquest programa està siguent, ja veieu, eh? Així és, però bueno, ja ens ho estem passant bé. Aviam, Xavi, què ens portes avui?
Hola, què tal? Doncs avui ja... que per on vos el comenci? Per l'ordre habitual, ja que aquest programa
és raro... Jo ja no sé si sóc el presentador, ja m'he perdut, sí. Però bueno, és igual, fem tertúlia aquí.
Sí. Com, per on vos el comenci? Per l'apartat cultural, comentaris, llibres, pel·lis, cultura, o et començo explicant coses d'aquest programa, d'aquest reality, diguem?
Jo crec que podríem començar per aquest reality i després ja llegim comentaris i acabem amb les coses culturals i ja i fiquem check en el programa, ens n'hem sortit bastant bé i al següent.
Clar, perquè a part d'això, diguem que tinc bastantes coses perquè he buscat reality shows que fan arreu del món que són força friquis, que si et sembla també podem parlar-ne. I també fins i tot et porto altres reality shows que han passat a Espanya que han acabat amb crim.
No, sí, jo m'interessa programes d'aquests perquè... Ja ho he dit abans, eh? Que d'aquest mateix programa, en la seva versió espanyola, que hem dit que tu ho explicaries i que jo no ho he explicat, perquè aquest programa, el mateix, té la versió espanyola, que no sí. Es deia El valor de la verdad, sinó que tenia un altre nom que tinc per aquí apuntat, i que també hi ha preguntes que... Cágate l'orito, que dirien aquells.
Sí, perquè t'he de dir que t'he de contradir una cosa. Tu m'has dit que això, que el programa aquest, El valor de la verdad, on va participar la Ruth Thalía Salles, era una adaptació d'un programa anglès, i no és cert, en veritat és l'adaptació d'un programa colombià que diu Nada más que la verdad. O sigui, l'original és un programa colombià que més o menys tenia la mateixa manera de funcionar. Era un programa on un participant era sotmès a un interrogatori, se li feien 120 preguntes registrades per un polígraf, i ell doncs, no sabia si havia respost la veritat o no. La cosa era, el polígraf sí, però ell no. I després en el programa se li feien d'aquestes 120 preguntes, se li feien 21, i ell doncs, havia d'anar responent doncs, el que...
Bueno, ell sabia, ell sabia si havia respost una veritat o no. El que no sabia és si el polígraf...
L'havia pillat.
L'havia pillat o no.
Ah, exacte. Doncs, bueno, havia de respondre les 21 preguntes i segons passava ronda, doncs li anaven donant més diners i com passa en aquest programa, cada vegada era més compromesa. S'ha dit que aquest programa va arribar a Espanya, es va emetre a Telecinco l'any 2008, més que a Telecinco es va emetre en un canal que tenia abans Telecinco, que era el Canal 7, i estava presentat per Emma García, i el programa bàsicament era com l'original. Estava dividit en 6 fases, on un concursant havia de respondre 21 preguntes, que bàsicament la gran majoria estaven relacionades amb la seva intimitat, i com més pujava de rondes, més íntimes eren. És a dir, aquest programa, per això, no només ha tingut versió peruana, versió colombiana i versió espanyola, sinó que ha tingut versió britànica, amb Nothing But The Truth, una versió anglesa, amb The Moment Of Truth, però ha tingut fins a 37 versions més perquè s'ha emès a 37 països diferents. Anem a fer comentaris, si això és que tens coses a fer. Vale, comencem amb els comentaris i comencem amb un comentari de Patreon, plataforma on podeu escoltar contingut extra si us feu mecenes.
És fàcil, fàcil.
A la vostra elecció, sí, sí. Allà en Bruno Gómez ens puntualitza una cosa del programa de la setmana passada, d'en Machala, que jo no vaig dir. Diu, hola companys, hi ha un llibre en català explicat que explica l'assassinat d'Isabel Bascuñana. Es diu L'hivern del Coyot, és d'en Ferran Grau, un noi que explica, bàsicament, que explica que ell va arribar a conèixer a la Isabel Bascuñana, la noia. Doncs, desconeixia el llibre, doncs, gràcies per la puntualització, i la idea d'això, d'aquests comentaris, és que afegiu coses que nosaltres no...
És que és magnífic, perquè sí, sí, poder hi ha gent que coneix, jo que sé, llibres autoeditats, o que poder no tenen una gran difusió, sí, sí. I també doncs, des d'aquí ajudem a difondre'ls, clar.
Ah, exacte. Vale, anem als comentaris d'iVox. Comencem amb Juan Ángel Ruiz Conde, que diu una pena no poder anar al Ceba Negra, però sí m'agradaria a Roses. A veure a quina hora ho feu, soc de la millor ciutat de Catalunya, Badalona. Hi ha un altre comentari sobre el tema de quin dia actuem a Roses, és la Yola Miu Miu que ens ho pregunta, i bàsicament, doncs, el dia de... No sé si ho sabeu, però qui no ho sàpiga, actuem dintre del Podfest el que es fa el 5, 6 i 7 d'abril a Roses, nosaltres actuem el dia 7, diumenge dia 7, 12 del migdia, al Mas de les Figueres, que és un parc que hi ha davant de mar, entrada gratuïta, i bàsicament doncs, estarem allà fent programa. 7 d'abril, perdó, a les 12 del migdia. Tot gratis. No sé quin cas farem, però...
Bueno, és més... bueno, pel mòdic preu d'alguna xocolatina que ens
portin, bueno, eh? Sí, sí. Suposo que... No sé si aquest festival és seriós com el Ceba Negra, però suposo que potser fiquen una barra, es podeu convidar...
Home, doncs estaria molt bé anar a escoltar l'anime fos que mentre fots un vermutet...
Sí, és bona hora,
això, això té el seu rotllo, eh?
Però hi ha una cosa...
Que és ben maco.
Ara que no estan jugant, el que no tenim triat és el quin cas farem.
Ah,
per tant, podríem dir a la gent que es deixi comentaris, ja que no hem d'enviar emoticones al ballar de Cronos aquesta setmana.
Que no farem propaganda aquesta setmana. Bueno, ja l'hem feta sense voler, sí, exacte, perquè ja ha parlat
exacte,
de la...
Exacte. Doncs si et sembla, que la gent ens digui quin cas els agradaria que féssim en directe en el programa aquest, que òbviament nosaltres gravarem i penjarem a iVoox
sí.
I intentarem també penjar-lo a YouTube, perquè també gravarem en vídeo.
Va, doncs sí, digueu-nos casos que no haguem fet ja... que podem tractar en aquest programa i intentarem fer-vos cas.
Exacte. Vale, anem amb l'Aribari en UK, que diu com a lleidatana dono fe de que tot el que fem a Lleida és passar fred, menjar cargols i patir boira. Me'n recordo com si fos ahir quan la meva germana va arribar a casa tremolant explicant que havien assassinat a una companya que anava a la seva classe de la uni. Va ser una època bastant fosca i amb molta por. Jo tenia l'edat d'en Joan, o sigui, 31, no?
Carai, no, o sigui, la germana anava a classe amb ella?
Sí, això ens ha dit l'Ari Bari. Sí. També diu, aquest pàrquing donava molt mal rotllo, era fosc, estava sota els cines Lauren, que ja van tancar, i que tot era molt lleig.
Com tots, eh? Perquè jo, si una cosa em fa mal rotllo...
Els pàrquings.
És un pàrquing, sí. Em dona molt mal rotllo. Un pàrquing comunitari, eh? Un pàrquing d'aquells comunitaris em dona molt mal rotllo, sempre, eh?
Sí, sí. Després de veure la pel·lícula Pàrquing 2, encara més.
Que no he vist, però...
Pues però sí. L'hauries de veure.
O no.
Per cert, anem amb la Carmen, que és friqui com en Joan de les biblioteques, perquè diu, Sergi Joan, jo també vaig tenir que esperar dels 12 als 14 anys per pujar al pis a dalt de la biblioteca, i el càstig per no callar era tornar a la planta baixa.
Cruel, aquest càstig.
Molt cruel, quina putada.
Sí, sí, allà amb els llibres de infantils i juvenils.
Teo va... Teo va a la granja.
Les revistes d'aquestes que...
Això m'agradava molt. Jo quan vaig a la biblioteca... Encara me llegeixo aquestes revistes friquis de tiempos, jo, saps, jo, massa allà del tiempo i aquestes històries.
Sí, sí, sí. Bueno, és que està bé, perquè així es mira, vas allà i hi són totes.
Per això sóc gratis. També afegeix, Xavi, que torni al metal. I mira que no m'agrada gens. Déu-n'hi-do amb la cançoneta d'avui. Bueno, la cançoneta de la setmana passada.
Perquè que torni al metal, que no m'agrada gens.
Però li agrada més que la cançó que vaig ficar del senyor Equatoriano, aquell.
Ah, bueno.
La cançó d'avui, jo crec, Sergi, que t'agradarà.
Aviam. Bueno, perquè, clar, ha de ser latina, no?
No.
Que això no sé per què
no t'ha de parlar. No et donaré pistes, no és latina. Bueno, sí que és latina. Bueno, sí, bueno, no sé si és latina o no.
Ara m'està generant molt de hype.
Però és, jo crec que t'agradarà. Vale, anem a l'apartat cultural, si et sembla. No tenim cap llibre que parli sobre aquest cas concret, però sí que tenim material sobre reality shows. I en tenim força, val? De llibres en tenim, tenim tres, bueno, en tenim més, però jo he seleccionat tres. Un es diu Reality Shows, un instante de fama. Un altre es diu Reality Shows, una perspectiva analítica de televisió, que bàsicament parlen sobre el fenomen dels reality shows. I sobre crims i reality show he trobat un llibre. És un llibre de ficció que es diu Muerte en el Reality Show. I bàsicament ens explica que en un programa d'aquests de reality de la televisió, que es diu Pareja Abierta, que és un programa d'èxit que va tots els rècords, bàsicament va tots els rècords perquè el que li agrada ensenyar aquest programa són escenes de sexe explícit que ells recullen a través de càmeres ocultes. Doncs resulta que en un dia, en aquell programa, hi ha un assassinat en un jacuzzi i una policia i un fiscal han d'intentar descobrir qui és l'assassí d'aquest cas. Això és un llibre escrit per Lorenzo Silva i bàsicament és una crítica amb força humor al fenomen de la telebasura, això de la televisió escombraria. Vale, passem al terreny audiovisual. I com deia, no tenim cap pel·lícula sobre aquest cas en concret, però clar, si estem parlant de reality shows, sí que hi ha una pel·lícula molt famosa que parla sobre aquest tema, que espero que l'hagis vist, que és El Show de Truman.
Sí.
Una pel·lícula nord-americana de l'any 98, protagonitzada per Jim Carrey, que bàsicament narra la història de Truman Burbank, que és un home normal, un senyor, diguem, una mica pallús, no? Diguem-li així, buenazo, que tota la seva vida...
Un panxo content.
Sí, exacte. Pues tota la vida ha viscut en un poble on no passa res, però de sobte es comença a adonar que passen coses rares en el seu voltant i acaba descobrint que tots els seus amics bàsicament són actors, que ell viu en un plató, que el seu poble no és un poble, sinó que és un plató gairebé de televisió, i que tota la seva vida ha estat filmada perquè bàsicament tota la seva vida és un reality show. També és una crítica, diguem, a aquesta societat de consum, a la televisió més basura, etc. És una pel·li, molt bona pel·li, que té un 7,7 de Film Affinity, i no sé si digués la millor pel·lícula de Jim Carrey, però sí de les millors pel·lícules.
No és difícil, però bueno, Jim Carrey poder té dues pel·lícules que salven tots... Exacte, La Màscara i El Show de Truman salven tota la seva nefasta carrera. No, aquesta no l'he vist.
Hòstia, molt bona pel·lícula.
Bueno, ara podem tirar, me tiraran a sobre de la cavalleria en els comentaris, però bueno.
Per cert,
Jim Carrey se'n fa passar.
Jim Carrey és un senyor que és aficionat a la música metal. I aquí
ja està. Doncs ja ho tenim tot.
Avui.
Vale. Ja ho tenim tot.
Sobre el tema reality shows, una altra sèrie que espero que hagis vist, que és El Juego del Calamar.
Sí, clar, sí, sí.
Popular sèrie de Netflix, on, bàsicament, la trama és on centenars de jugadors coreans que tenen passant problemes econòmics han d'acceptar, accepten una estranya invitació per competir en una mena de joc que, en principi, és un joc, són jocs infantils que els donaran molts diners al qui guanyi, però resulta que els jocs infantils s'acaben complicant i acaben sent més cruels del que, en principi, la idea que siguin, no?
I l'han fet amb humans, també, sense el...
Sí.
La mort, però l'han fet amb humans
que
també.
No està gaire bé. Jo vaig veure el reality, bueno, també l'han fet a YouTube.
És estirar el xiclet,
sí.
Això ja.
A Twitch han fet sèries d'aquestes de youtubers i tal, jugant a Minecraft. Això és més divertit, eh? Bueno, també. S'ha de dir, aquesta sèrie, és una sèrie, espero que ara fan segona temporada, no sé com estarà, la primera és molt bona, té un set de Film Affinity, perquè clar, si parlem de realities, com deies, hi ha realities de televisió, el típic reality show, no? Típic on tanca gent en una casa, en una illa, en un autobús, en on sigui. Típic reality de plató on gent va explicar la seva vida i tal, però també hi ha aquells realities musicals, no? I potser el més famós, ja actualment potser és La Voz, ara potser torna a ser Operación Triunfo, però òbviament el reality que va donar en el món musical, que va donar el boom a l'estat espanyol va ser Operación Triunfo 1.
Sí.
Doncs avui...
Que parlem d'OT1 ara.
Ara avui acabarem el programa amb música parlant d'OT1. Què és el primer que et ve al cap? A part de David Bisbal, OT1.
Pues la Manu Tenorio, la Xenoa, la, jo què sé, la Rosa d'Espanya.
Ah, aquí estem.
En Bustamante.
Ah, aquí estem. Bustamante ja va sortir en un programa, perquè era Sant Vicent de la Barquera.
Sí, vale? I va causar polèmica.
Va causar polèmica també, sí. Però clar, nosaltres quan passem a Mote 1, més que res ens ve al cap una senyora...
Que la Rosa d'Espanya.
Rosa d'Espanya, Rosa López, altrament coneguda com Rosa d'Espanya, que va ser la representant d'Espanya a Eurovisió. Va ser la guanyadora, és una noia nascuda a Granada, va guanyar la primera edició de l'Operació Triunfo l'any 2001 i va ser la representant de l'estat espanyol d'Espanya l'any 2002 a Eurovisió. És a dir, aquesta noia, la cançó que va portar a Eurovisió, acompanyada de David Bisbal, David Bustamante, crec que també, sí. Hi havia la Geno, hi havia la Chenoa, hi havia la Gisela.
Gisela, sí.
Era Europe's Living a Celebration.
Sí. I avui... Insisteixo que no se n'anirà a parar.
Doncs res, que avui acabarem el programa escoltant la Rosa López, Rosa d'Espanya.
Però per què?
Perquè potser és el representant de reality shows més famós que tenim a Espanya.
M'estàs dient que acabarem... Sí, 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 sí. No, un moment, acabarem el programa de la nit més fosca amb Europe's Living a Celebration?
Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí.
Però... Hòstia, això sí, ara estic molt descol·locat, eh? Però ja. Molt, eh? Molt, molt descol·locat. Però bueno, endavant, que per una vegada que no hi ha metal, tu, jo puc que m'ho queixaré pas. Però vamos, que me deixes, que si em punxen no em treuen sang, eh?
Bueno.
Estic de pasta de boniato. Bueno, doncs acomiada't a tu, que ja és com has començat tu.
No, sisplau, jo permeto només dir-te que hi ha una... Segurament hi ha alguna versió de Euro Trip in a Celebration versió metal, i si no hi és, demano... que algú la faci.
Alguna IA d'aquestes.
Exacte.
No? Bueno, així acabo jo?
Acaba tu, sisplau.
Molt bé, doncs. Doncs avui deixem aquí. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, iVoox, a tot arreu, @laimesfosca. Allà ens poden deixar els seus comentaris, suggerències, felicitacions, crítiques, amb respecte, insults, amb respecte... Tot el que vostès vulguin, poden estar al dia i al tanto de totes les novetats del programa, d'algunes actuacions que fem en directe, qualsevol cosa. I recordin que també es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o a través d'iVoox Premium, on, en agraïment a les seves aportacions econòmiques, de la voluntat, per entendre'ns, doncs gaudeixen també de contingut extra setmanal. Doncs res més. Adeu, Xavi.
Ens veiem.
Digue'm adeu a mi, va.
Adeu, Sergi.
Adeu. I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Vilafant i els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Una Digital i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és... La nit més fosca.
La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.